Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
És divendres i és aquesta l'hora. Són les hores més animals de la ràdio, ja li dic, Però és l'hora, fent aquesta broma, perquè és l'hora en què parlem dels animals, clar que sí. Són les converses veterinàries, amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada setmana és una trobada per parlar amb els nostres amics, els veterinaris, per parlar amb els professionals vinculats al món dels animals i per conèixer, aprendre, per respectar, per cuidar, per mimar si cal també i per gaudir, que escolti'm, és una de les coses que ens queden i que volem aprofitar, clar que sí. Les converses veterinàries comencen aquí, ara mateix. I sense més preàmbuls, anem a saludar la nostra convidada del dia d'avui. Anem a saludar a la Laia Borràs, des del Centre Raivet. Laia, com estàs?
Hola, molt bé, què tal?
Estem encantadíssims de saludar-te, de tenir-te aquí de nou, perquè ens expliques tantíssimes coses, malgrat sempre, la meva primera pregunta sempre és la mateixa, perquè sé que hi ha oients que s'acaben d'incorporar i que els interessarà saber que la Laia Borràs, ja ho hem dit, està a Raivet, però voldran saber on es troba situat Raivet, on tens el teu centre.
Doncs el centre és un centre especialitzat en acupuntura i rehabilitació i el tenim al centre de Girona, al carrer Joan Baptista Lasalle, número 37.
Molt bé, doncs així ja hem situat, Ben cèntrica Girona, molt ben situada, a més, rehabilitació, acupuntura, això vol dir que ets una veterinària especialitzada i que aquelles persones que en aquests moments, doncs, per mala sort, doncs, tinc que travessar amb la seva mascota, doncs, aquesta fase, doncs, tenim solucions, Laia?
Hi ha solucions, hi ha alternatives, hi ha opcions.
Hi ha opcions, que això sempre és important. Hi ha opcions i s'han de valorar i s'han de consultar i s'han de tenir presents, perquè, a més, els que els estimem tant que no faríem, no? Si més no, buscar les opcions. Molt bé, doncs avui, Laia, et volíem preguntar, bé, parlarem de moltes coses, però hi ha un tema que ens interessa molt, perquè al matí, això ho sap molt bé la gent que deixa el cotxe al carrer, es troba el cotxe amb dos dits de gel. Fa un fred ja, ui, i bé, i al centre de Girona ja el fred és fred i humitat, es nota, està apretant.
Sí, uns dies de fred, sí que és veritat.
Segur que ens posem igual, doncs, no sé, un jersei de collal, agafem aquell abric que abriga més, ens posem uns bons bitxons, unes bones sabates per no passar fred, Això és així.
Home, el fred no li agrada gaire gent.
No gaire. Bé, però en el cas dels gossos, com funciona? Que estem aquí per parlar dels animals, parlarem dels gats i dels gossos. Comencem pels gossos. En el cas dels gossos, com funciona el fred? Com porten el fred els gossos, Laia?
Diguéssim que els gossos no tenen la sensibilitat tanta com els humans. Hi ha diferents factors que poden afectar també a la sensibilitat al fred, no? Una cosa és el fred, l'altra cosa és el fred i el vent, i l'altra cosa és el fred i l'humitat, no? Els diferents factors ambientals condicionen també la sensació tèrmica de les persones i dels animals. Llavors, podem dir que hi ha diferents factors que poden afectar a la sensació del fred, no? Per exemple, l'edat és molt important, no és el mateix un animal petitó, un cadell, o un animal ja una miqueta vell o amb alguna patologia, no?, d'edat crònica, que un animal jove entre 4, 3, 5, 6 anys. No? Els dos extrems sempre tindran una tendència a major sensibilització al fred i a la calor versus els animals, doncs, que estan en aquesta franja d'adult jove. No? I aquí hem de tindre una mica més cuidado, per exemple.
També suposo, Laia, que tindrà molt a veure amb la pròpia raça del gos. Sí. En funció dels seus orígens, doncs, conviurà més bé o més malament amb el fred, no?
Correcte. Això és un altre dels factors que té a veure, no?, a la sensibilitat del fred. Hi ha certes races que per genètica són races nòrdiques, com per exemple el husky, l'Alaska Malamute, els gossos del Tibet. Hi ha diferents races que el seu pelatge tenen un subpèl, per tant, el fred no el pateixen tant, estan molt més ben resguardats del fred, i en altres animals que no tenen aquesta peculiaritat en el seu pelatge, que són de cabell curt, cabell més curt, o inclús animals sense pèl, ja sabem, hi ha certes races, com el crestat xinès, no? Doncs que no tenen pèl, i evidentment, llavors, la sensibilitat al fred és molt major.
Et faré una pregunta que sé que és genèrica i que possiblement matitzaràs. És la següent. Els gossos els podem tenir a fora quan fa tan fred o a dins?
A veure, aquí suposo que hi ha bastanta divergència d'opinió. Jo personalment, el Ministeri de la Salut d'Espanya ja ha publicat unes gràfiques, no?, de sensibilitat dels gossos. Els gossos petits són molt més sensibles al fred, els petits en tamany, i els gossos més grans són menys sensibles. Ara, un gos a partir de 4, 3, 2 graus ja comença a patir fred. Llavors, si el tenim fora, ens hem d'assegurar que estigui doncs, en unes condicions i tingui una estructura que pugui resguardar-se d'aquest fred. Jo, personalment, els gossos, com que ja estan tan domesticats i normalment qui té un gos és perquè vol la companyia de l'animal, doncs a la nit almenys sempre intento que estiguin resguardats, no cal ficar-los a la llit, però que estiguin resguardats sota la casa, no? Vull dir, pròpiament. I més si són animals grans o tenen alguna enfermetat.
Clar. I la gent que el tingui fora, imagino que no és el mateix tenir una caseta ben acondicionada, no?, que tingui una distància del terra, que potser tingui un aïllament, que no una que estigui de pedra gèlida, no?
De pedra i fer. Exacte. Evidentment que ens podem trobar de tot i els gossos s'adapten a tot, evidentment, clar, però sempre hem de pensar una miqueta més a llarg plaç, no? Això com quina moneda haurà de pagar la salut d'aquell animal a la llarga. Llavors, també es poden fer usos dels abrics tèrmics, per exemple, si tenim un gos a fora per les motius que siguin, doncs podem posar-li una capa tèrmica per la nit, per exemple, i la caseta. És una altra opció.
Clar que sí. A més, crec que Raivet en teniu, no?, de capes tèrmiques, per no posar-nos a buscar com bojos, que això no cal anar a la NASA, no?, per tenir això.
No, aviam, hem de diferenciar entre els abrics, no?, una mica disfressa, i la utilitat de les capes tèrmiques. Les capes tèrmiques són uns abrics que tenen unes certes peculiaritats. Si la gent que vulgui una miqueta llegir més sobre això, tenim un post a la nostra web que parla d'això, del fred, no?, i de les capes tèrmiques. I han de ser doncs, capes que siguin tallavents, impermeables, i a més no només donin calor, sinó que evitin la pèrdua de calor. És molt important, que a vegades veig pel carrer, no?, que pensem que posar un jerseiet de llana és suficient, però el jerseiet de llana arriba a mitja esquena. Això no té cap mena d'utilitat, no? Molesta més a l'animal que el benefici. Les capes tèrmiques cobreixen els ombros, cobreixen les caderes que estan a mig maluc i cobreixen el coll. Les dues zones més perjudicials on entra el fred, no?, el coll i les lumbars. Llavors, allò és un abric amb unes condicions tèrmiques. Si el que volem és una coseta perquè no fa gaire fred, doncs hem de tindre això, que ha de cobrir aquestes zones i no ha de quedar ni ballant ni a mitja esquena.
Bé, has dit que teniu un post a la vostra web. Ens pots recordar la vostra web?
Sí, la nostra web és a www.raivet.com. Allí podeu trobar-lo.
Molt bé, doncs el buscarem i li donarem una ullada, que és molt interessant. Has dit que aquests gossos que estan a fora, els que potser passen fred, que paguen un preu, potser viuen menys anys, hi ha algun tipus d'estadística, o potser tenen problemes o algun tipus de patologia específica?
Clar, aviam, hem de pensar que quan són joves les adaptacions són més fàcils, no? No es veu, no?, a curt plaç. Però a llarg plaç aquests animals, i segons quines races siguin, no?, si són races pastores o races mitjanes, grans, labradores, tots aquests que ja tenen tendència, amb una base genètica, a tindre problemes osteoarticulars, doncs el fred no és el millor aliat per les patologies de les articulacions. Llavors, si és un animal doncs, que amb l'edat ja li costarà aixecar-se, probablement es mogui menys, doncs és una mica el peix que es menja la cua. El fred el que farà és que aquestes patologies doncs s'exacerbin, sobretot a l'hivern, o inclús que apareixin cuixeres.
Bé, anem al sentit contrari, i anem a parlar dels gats, i en especial d'aquests gats que es posen sobre el radiador i estan com en estat d'ebullició, però fent ron-ron. Com s'explica això?
Bueno, els gats ja se sap que són animals doncs, que els agrada moltíssim la comoditat i l'escalfor, i de fet només cal veure un gat al carrer on agafa refugi, no? Agafa refugi doncs, els cotxes que acaben d'aparcar. I és aquest és el motiu, no? Que van fins al motor i és una zona càlida i és una zona confortable perquè ells no tenen altres espais, no? On trobar aquesta comoditat entre cometes. Llavors, és normal, són animals que tenen tendència al caliu i a la comoditat, no? I sempre buscaran el lloc que més els agradi a la casa i que sigui més calent i més confortable. Així que jo no recomano comprar llits per gats, perquè moltes vegades aquests llits queden decoratius i el gat se'n va doncs, al sofà o se'n va a aquella cadira vella que li encanta, alguna cosa en alt que li encanti.
Ja se'l busca ell, el llit, eh?
Els gats se'l busquen ell.
Clar. Bé, els gats, aquells que tenen permís per sortir de nit, quan fa fred, surten o es queden a casa? O hi ha de tot?
Hem de pensar que els gats, en la seva biologia, són animals nocturns, són animals caçadors. Llavors, ells surten a callejear. Llavors, evidentment, si fa molt de fred, si hi ha pluja i en condicions adverses no sortiran, però una temperatura normal de 13-14 graus poden sortir perfectament a fer una volta i tornar sense cap problema.
Bé, ens escolten, per exemple, des de la Cerdanya. Tenim una emissora a Puigcerdà. I dic això perquè, clar, amb el tema del confinament, doncs ara s'ha complicat molt poder sortir, per exemple, per anar a la neu i fer una escapada de cap de setmana, no? Però per la gent que ja es troba en territori on és fàcil que pugui nevar, com funciona, per exemple, la neu amb els coixinets de les potes dels gossos?
Sí, hem de pensar que tant el fred com la calor són dos agents abrasius.
Clar.
Llavors, de què depèn? Depèn del tipus de coixinet que tingui cada animal. Hi ha animals que tenen coixinets molt sensibles i animals que, per exemple, són més rústics, viuen en una zona més rural i els coixinets estan molt més forts i més adaptats, no? Llavors, en aquells animals que imaginen trepitjat, animals que estan acostumats a trepitjar neu, no tenen problemes perquè ja es fa una adaptació d'aquests coixinets. Els coixinets s'adapten segons el territori que va visquent l'animal. Llavors, si nosaltres tenim un gos urbà i ens anem a la Cerdanya a passar el dia, doncs hem de tindre en compte que el temps que està l'animal en el gel, penseu que quan ens fiquem gel, el gel arriba un moment en què fa una cremada per fred.
Clar.
Llavors, hem de tindre cura, i de fet els animals que fan trineu, molts fan tir de trineu, van amb sabates, van amb botes de neu, perquè arriba un moment que la tracció sobre la neu doncs, genera ferides. Llavors, si és un rato d'esbarjo, no passarà res. Inclús podem ficar-li certs productes doncs, que ajuden, no? Fan una capa protectora. I si hem d'estar molt més temps, doncs valorar l'opció d'utilitzar doncs, aquestes sabates que ja n'hi han d'adaptades i adequades per la neu.
La veritat que aprenem tantes coses cada vegada que parlem amb la Laia Borràs de Raivet que ens quedem. Mira, podem aprofitar, per exemple, perquè sabem que bé, és un tema que t'agrada, el tema de l'alimentació. Quan fa fred, com ha d'anar el tema de l'alimentació?
Pues mira, quan fa fred, sabem que la termoregulació, no, que és la regulació de la temperatura del cos, genera un esforç energètic, no? Per tant, hi ha un major gast energètic en l'animal. Llavors hem de diferenciar en aquells animals que viuen a fora, com bé parlaves abans, aquells animals com que han d'adaptar-se més al fred, al seu cos de generar més calor, gastaran més, i en aquests animals s'ha de pujar la ració de menjar a un 10-15%. Aquells animals que viuen a casa nostra, encara que faci fred, doncs si tenen una activitat esportiva a l'aire lliure intensa, doncs també haurem de pujar la seva ració, però normalment els animals urbans, com la majoria que tots tenim, no? Incloent-me jo, no fa falta que pugem a l'alimentació en èpoques d'hivern, perquè viuen el 80% del temps, un 90% estan a casa, i a casa tenim calefacció, i estan bé.
Clar.
Però sí, tindre en compte això, els que viuen en finques, o a l'exterior, o en masies, doncs a l'hivern normalment aquests animals s'aprimen. Per tant, doneu-los una miqueta més de menjar, o menjar una mica més calòric.
Avui, novament, els oients de la Cerdanya estaran contents perquè pensem molt en ells avui, eh? Aquest gos que surt i que es menja la neu, això val més que no? Pot fer-ho?
Bueno, la neu, diguéssim, que és com l'aigua del mar, no? a més quantitat, doncs més possibilitat de diarrea.
Clar.
Llavors, la neu no és com nosaltres, no? Quan tenim set no hem de menjar neu, la neu no és aigua. Bueno, enteneu-me, no és una aigua amb propietats d'hidratació, vale? Sinó que té certs propietats, certs components minerals que el que faran segurament serà un desordre en el nostre sistema electrolític i segurament doncs, tindrem una diarrea. Llavors, petites quantitats en gossos grans no generarà problema. Grans quantitats en gossos petits o en gossos grans doncs pot ser que després es trobi malament i tingui una diarrea.
Bé, una de les coses a observar també quan arriba el fred, i això va pels gossos i va pels gats, suposo que és el tema de la pell, no?
Uh-huh.
També poden haver-hi, imagino, que algun tipus de patologia que... Ja, potser ja has apuntat el tema de les cremades, no? Però potser també és un tema per estar pendents, no? Que tot vagi bé.
Sí, bueno, hi ha certes malalties típiques del fred, no? Sobretot en les zones més sensibles de la pell, com poden ser la trufa, la punta de la cua, a punta de les orelles, no? Que es coneixen com les vasculitis, que de cop, no? Comença com a sagnar aquestes zones, i és moltes vegades, no se sap molt bé el motiu, a vegades hi ha un component immunològic, però el fred no ajuda gaire. Llavors, sí que és veritat que la calor poder propiciar més a les patologies de pell, no? Els eczemes, les dermatitis, no? Són malalties més de calor o que la calor les empitjora. I normalment el fred té un efecte més com de calmant. Sí que en aquestes zones doncs, són més sensibles, però podem veure, per exemple, doncs que la muda no perden tant de pèl, no? Durant l'hivern l'animal no perd tant de pèl i no perd tant de pèl doncs, per això, per protegir-se. Llavors, alguna cosa bona també t'has fet.
Molt bé. Aprofitant que parlem amb una experta en temes traumatològics i d'acupuntura, si el nostre gos ha rebut un impacte i veiem allò que té la cama, que evidentment el primer pas és portar-lo al veterinari, però si el volem ajudar, quan calor i quan fred? Quan cal posar calor i quan cal posar fred?
Mira, aquesta és una pregunta molt bona, perquè la resposta, quan tenim un traumatisme agut, vale? Per exemple, depèn també del nivell de traumatisme, no és el mateix que ens hagin atropellat el gos, que això és una urgència veterinària, no? I hem d'anar directe aquí, ni fred ni calor.
Clar, evidentment.
Tenim el gos en una situació doncs, d'un llindar molt complicat. Llavors, si per exemple, el que tenim que ha estat corrents no? i s'ha donat un cop, una cosa habitual, no? Està jugant i s'ha donat un cop. Doncs les primeres 24-48 hores s'ha d'aplicar fred. Llavors, a fred s'aplica sempre, no se pot aplicar directe, perquè ja sabeu que el fred directe doncs, pot condicionar també, té un efecte antiinflamatori i analgèsic, vale? Però també produeix cremades. Llavors, les plaques de gel, poseu un drap de cuina o de cotó i després hi apliquem gel. Durant quan? Durant el temps que normalment aguanta l'animal. Més de 10 minuts no sol aguantar-se, no, es vol moure. Però sí que és veritat que el gel aplicat de forma aguda en un traumatisme millora moltíssim, moltíssim la inflamació les primeres 24-48 hores.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Bé, i parlant d'hores, hem mirat el rellotge i ens anem a donar uf, però si el nostre temps de ràdio ja ha passat, si hem arribat ja a la recta final. I abans de cloure el programa, doncs volem una vegada més agrair a la Laia Borràs doncs, la seva amabilitat per atendre sempre la consulta d'aquest programa.
Sempre.
Estem encantats de que siguis tan amable i que tinguem tan a prop a Raivet. Recordem la pàgina web raivet.com. És així, veritat?
Allí podeu trobar tota la informació.
Molt bé, doncs, Laia, moltíssimes gràcies. A més, jo sempre subratllo que el cas de la Laia és especial perquè tenim una autèntica experta en coses que ens poden ajudar moltíssim, com per exemple l'acupuntura per als nostres animals, que això és un tema molt, molt important
molt
i molt a valorar i molt a tenir-ho present.
Gràcies.
Doncs fins ben aviat, Laia. Molt bona setmana.
Igualment.
A veure, adéu. Tornem d'aquí 7 dies. Serà una nova edició d'aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i del Centre Verd. Adéu-siau.